Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia, jornada avui d'avaluació de danys provocats per la forta tempesta que hi va afectar amb força l'illa d'Eivissa. Les precipitacions varen superar registres històrics, 300 litres per metre quadrat, i es va haver d'activar l'avís vermell durant la part central del dia. Ara, la prioritat dels efectius dels cossos d'emergències que s'han desplaçat fins a Eivissa és tornar a la normalitat, retirar l'aigua, el fang dels carrers, també de carreteres i d'edificis. L'executiu avaluarà avui els danys materials que han causat les inundacions, però confirmen que, de moment, no s'han produït danys personals. Ho va dir ahir la presidenta del govern, Marga Proens, desplaçada a Eivissa.
Podrem veure tots els danys materials que hi ha hagut i podrem activar qualsevol mecanisme d'ajuda per part del govern de les Illes Balears una vegada hàgim valorat els danys materials. En quant a danys personal, només hem de lamentar dos ferits lleus.
Els municipis més afectats han estat Vila, que va quedar col·lapsada, Sant Josep i també Santa Eulària. Dos allotjaments turístics varen haver de ser desallotjats a causa de llevissades de terra i a un d'ells, tres persones, varen resultar ferides lleus.
També alguns centres educatius es varen veure afectats. Avui les classes queden suspeses al municipi d'Eivissa a tots els nivells, inclòs entorn de l'hora baixa. També quedarà tancat l'IES Marc Ferrer de Formentera i al municipi de Sant Josep de Sa Talaia no hi haurà activitat docent al CEIP Sant Jordi.
I si no hi ha canvis, a les 9 hi ha convocada la reunió d'emergències per coordinar tots els dispositius desplaçats a Eivissa, entre els quals els 140 treballadors de l'UME, també bombers i efectius de l'Ibanat desplaçats des de Mallorca. Ho repassarem tot d'una i també vos explicarem la darrera hora en un informatiu en què hi ha més qüestions destacades de l'actualitat. El Parlament rebutja el decret de mesures urgents per accelerar projectes estratègics.
D'aquesta manera, Vox ha complit finalment la seva amenaça i ahir el Parlament va votar en contra com l'Esquerra, deixant tot sol el Partit Popular. Els d'Abascal condicionaven el vot a favor d'aquest decret a que el PP tramités la seva proposta per fer vehicular el castellà a les aules, una mesura que el PP no accepta perquè modificaria el decret de mínims.
I mor un treballador de 56 anys després que li hagin caigut uns palets molt pesats a sobre en una empresa de fabricació de materials de construcció a Santa Margalida.
Els bombers de Mallorca han explicat que l'home havia caigut en un fossat de la nau industrial. S'han desplaçat al lloc dels fets bombers dels parcs de Manacor i d'Inca.
I la flotilla a Gaza ha arribat a la zona de risc i avisa que diversos drons han sobrevolat durant tota la nit el grup de vaixells amb activistes internacionals a bord, entre els quals n'hi ha de les Balears.
Mentre les embarcacions amb ajuda humanitària són ja en aigües internacionals, a només un dia de la franja, el govern espanyol reclama la Global Summit Flotilla que no traspassi la zona d'exclusió establerta per Israel.
I tot mentre el president dels Estats Units ha donat un ultimàtum a Hamas perquè respongui al seu pla per un alto el foc a la franja de Gaza. I en els esports, contratemps important per al tècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, finalment Takuma Sano pot estar de baixa entre 4 i 6 setmanes. Els resultats de les proves efectuades al japonès mostren que hi ha lesió important els isquis de la cama esquerra. Arrasate va començar ahir a preparar el partit contra l'Atlètic Club amb 5 baixes. Jan Virgili, que es troba en la selecció, i els lesionats Kumbula, Mascarell, Asano i Salí. I a la Champions, victòria del Madrid per 0-5 contra el Cairat i de l'Atlètic de Madrid per 5-1 davant el Frankfurt. Per avui, a les 9 del vespre, Borussia, Atlètic Club, Barça, PSG i Villarreal, Juventus.
I el mal temps ha deixat conseqüències a les carreteres d'Eivissa. Sàpiguem ara quina és la situació avui matí. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores, sí, a Eivissa encara continuem amb dues carreteres que estan tallades. Realment són la carretera que va cap a l'aeroport, la EI20 i també la EI800. En aquest moment encara se troben tancades. Pendent de l'inici avui de matí se poden ja obrir, però per moment continuen encara amb aquestes restriccions. No se pot circular encara per la EI20 ni tampoc per la EI800. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani, des de la Direcció General de Trànsit. I després d'aquest episodi de pluja intensa d'ahir a Eivissa, avui la situació del temps canvia i serà més tranquil·la. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ja s'allunya aquest aire fred en altura que ens havia acompanyat aquests dies anteriors. I de la mateixa manera es frenen les aportacions d'humitat del vent de llevant que també ens havia acompanyat fins ara. Tot això farà que avui les possibilitats de precipitacions importants es redueixin dràsticament. Així tot, no acabarà de fer net, i en el cas de Mallorca, durant el capvespre, encara podran tenir qualque ruixat a punts de l'interior i també del mitjón de l'illa. Així tot, unes pluges molt més dèbils que les que hem experimentat aquestes anteriors jornades. D'altra banda, el vent bufarà de tramuntana principalment, i ho farà moderat. Això farà que a la costa més exposada del nord de Menorca i de Mallorca el panorama marítim sigui més complicat, marcat per la forta maror. En canvi, a les zones que es trobaran a recer, el panorama marítim estarà molt més tranquil. De la mateixa manera, també permetrà una petita baixada del termòmetre, també, sobretot, entre Mallorca i Menorca. En canvi, a les Pitiuses continuarem amb un termòmetre sense canvis respecte d'ahir. Ara mateix tenim a Mallorca 14 graus a Marratxí, 16 a Sa Pobla i 17 al Port de Sóller. A Menorca, 19 graus a Sant Climent i 21 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 19 graus a Sant Carles i 20 a Eivissa.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Toni Escanelles, Caterina Bany i en Sant López començant.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Eivissa avalua els danys causats per les tempestes que varen descarregar ahir amb força, sobretot durant la matinada i el migdia. Les precipitacions varen superar els 300 litres per metre quadrat, uns registres històrics que varen mantenir les Pitiuses en avís vermell durant les hores centrals del dia. Ara, la prioritat dels cossos d'emergència que s'han desplaçat fins a Eivissa és tornar a la normalitat, retirar aigua i fang dels carrers, carreteres i edificis. Ahir es varen produir, Anselm, més de 170 incidències a tota l'illa.
La presidenta del govern, Marga Proens, s'ha desplaçat fins a l'illa per seguir de prop les tasques dels bombers, la Guàrdia Civil, l'Ibanat i la Unitat Militar d'Emergències. L'executiu avaluarà avui els danys materials que han causat les inundacions, però la presidenta destaca que no s'han produït danys personals importants.
Podrem veure tots els danys materials que hi ha hagut i podrem activar qualsevol mecanisme d'ajuda per part del govern de les Illes Balears una vegada hàgim valorat els danys materials. En quant a danys personal, només hem de lamentar dos ferits lleus.
La zona més afectada va ser la ciutat d'Eivissa i el seu entorn, però les pluges van afectar gairebé tota l'illa. A Formentera, en canvi, també es van produir algunes inundacions, però moltes menys incidències. En total, els bombers van atendre 7 serveis a la Sabina, Sant Francesc i Cala en Basté.
I entre els efectius desplaçats a Eivissa, el govern va demanar la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències, que varen arribar en vaixell des de Dènia i de València. També varen mobilitzar un helicòpter a l'illa.
També en el comandament situat al Parc de Bombers d'Eivissa, el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha expressat solidaritat amb els afectats.
Quería trasladar también a la ciudadanía que ha sufrido pues algunos problemas en sus domicilios, en sus negocios, en sus entornos. Primero, la situación de riesgo que haya podido vivir y, en segundo lugar, pues la incidencia que tiene en sus propios bienes también personales o en sus propios negocios. Un mensaje de empatía y de solidaridad con todos aquellos que se han visto afectados.
En total, els bombers mobilitzats per la UME són 140 en vehicles com excavadores per poder actuar a les infraestructures i vies afectades.
I els municipis més afectats han estat Vila, que va quedar ahir col·lapsada, també Sant Josep i Santa Eulària. Dos allotjaments turístics han estat desallotjats a causa d'esllavissades de terra.
Són els apartaments Vibra Panoràmic, on 145 persones han estat desallotjades, mentre que 300 turistes més han estat evacuats de l'Ibiza Grand Hotel. En aquests punts, l'actuació dels bombers va tenir algunes complicacions, com explica el batlle d'Eivissa, Rafa Triguero.
En la calle Ramón Muntaner, en el barrio Figueretas, un desprendimiento de distintas piedras sobre el edificio del hotel Apartamentos Panoramic, donde ha habido un turista herido. Distintos los han tenido que traer, el servicio bomberos los ha tenido que sacar, haciendo distintos butrones en apartamentos anexos, y no han salido, no ha habido más heridos. Por lo tanto, se ha desalojado ese bloque, se ha desalojado el aparcamiento final a la calle Ramón Muntaner.
El president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria ha explicat que s'han habilitat diversos espais tant per a persones que viuen en assentaments d'infrahabitatges com pels efectius que es desplacen des de la península i des de Mallorca per assistir en les tasques dels serveis d'emergències.
S'ha habilitat el recinte firal sense carpa per albergar uns 50 persones sense sostre i gent que estava en assentaments, amb la qual cosa doncs, allí disposaran d'un espai a cobert. Així mateix també s'ha habilitat la nau principal de recinte firal i també dependències de Sacoma per tots els efectius que venen per part de Saume.
El darrer balanç d'incidències de l'U2 enregistrava 179 a tota l'illa, dels quals 101 varen ser a Eivissa, 43 a Santa Eulària i 30 a Sant Josep.
També s'han mobilitzat des de Mallorca una cinquantena d'efectius de l'IBANAT, la Guàrdia Civil, Bombers de Mallorca, Protecció Civil i de l'Exèrcit.
Arribaren ahir vespre per donar suport a la població i per treure l'aigua que ha quedat inundant carrers, carreteres i edificis a la Pitiusa Major. S'encarregaran de retirar vegetació, fang i aigua, tal com explica el tècnic d'incendis de l'IBANAT, Fernando Blanco.
Pero básicamente los trabajos es retirar pinos de caminos que impiden el paso a vehículos y personas, garajes inundados, quitar agua y zonas bajas, pues eso, retirar lodos y agua.
També fan feina sobre el terreny una vintena d'efectius de la Guàrdia Civil, molts amb experiència de la Dana de València. De fet, hi ha algun agent que ha estat 2 mesos. El contingent de bombers de Mallorca està format per 6 bombers i 11 autobombes. El conseller insular de Funció Pública de Mallorca, Rafael Bosch, ha dit que estan atents als canvis de temps que hi pugui haver.
Lògicament, buidar aigua de locals, de llocs, de lloc que pugui haver embassament d'aigua, que pugui fer pensar que hi pugui haver qualque persona atrapada, que hi pugui haver algun problema, sempre el primer de tot són les persones, i que hi pugui provocar alguna situació de neguit amb persones desaparegudes.
A més dels mitjans humans, Pablo Garrid, que és el director d'emergències del govern, ha explicat que quan han arribat a Eivissa recursos materials i maquinària per poder extreure tota l'aigua acumulada.
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto es agua sucia y lodos. Por tanto, nosotros no podemos utilizar equipos ordinarios, que esto nos dificulta. El no contar con esos medios en Eivissa nos obliga a buscar recursos extraordinarios para reforzar. Y ese reforzamiento nos lo hace la UME y lo hacemos desde Mallorca con recursos propios desde aquí.
La previsió a partir d'ara és que, si plau, siguin quantitats petites, per això estan desactivats tots els avisos. Per tant, la Direcció General d'Emergències i Interior ha desactivat també l'alerta taronja del Pla Meteorval per pluges i tempestes. Això sí, continua activada la situació operativa 2 del Pla Inumbal a les Pitiuses per la presència d'aigua que encara està inundant algunes parts de l'illa. Avui, a les 9, es reuneix de nou el Comitè de Coordinació d'Emergències.
I també avui les classes queden suspeses a tots els centres educatius del municipi d'Eivissa a tots els nivells, inclòs també el torn de l'hora baixa. També quedarà tancat l'IES Mar Ferrer de Formentera i el municipi de Sant Josep de Sa Talaia. No hi haurà activitat docent al CEIP Sant Jordi. La previsió és que les classes es puguin reprendre amb normalitat dijous, una vegada s'hagin completat les tasques de neteja i de revisió.
Per tal de fer una avaluació tècnica detallada de l'estat de tots els centres públics d'Eivissa i Formentera, la Conselleria d'Educació i Universitats ha activat un dispositiu especial que inclou tots els tècnics de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius, l'IBISEC, disponibles a l'illa, així com un reforç d'arquitectes i tècnics que es desplaçaran expressament des de Mallorca. Les visites començaran avui a primera hora, prioritzant els centres més afectats.
Com a mesura de precaució, es va de desallotjar una escoleta privada. Els centres varen demanar a les famílies que no anessin a cercar els infants fins a les 4 de l'hora baixa per les condicions meteorològiques. És el director de l'escola de Can Raspalls, Òscar Prats.
Realment han vingut alguns quan han vist que la cosa es complicava, han començat a venir, evidentment nosaltres els hem hagut d'entregar, estaven aquí, i el comunicat era clar, no hem de sortir de casa, no obstant, si les famílies es presentaven aquí a la porta, els hi hem donat. Però la majoria s'han atensat al voltant de les 2.
I així ho vivien alguns dels familiars de l'alumnat.
Porque primero recibimos un mensaje que no podemos venir por los niños hasta las 4, pero de repente me llamaron a las 3:30 que venga y he venido corriendo.
La de salida es a las 2, pero nos ha llegado una alerta que mejor que no fuéramos a recoger a los niños hasta las 4 que pasara la alerta roja.
Aquesta és la situació d'avui, el dia després que ahir per primera vegada s'activés a les Balears aquesta alarma. Fins ara només hi havia hagut simulacres, però ahir va sonar per primera vegada en una emergència real. El sistema és alert. Va ser uns minuts més tard de les 12.
Va ser hores després de les primeres precipitacions, perquè ahir a Eivissa ja es despertava amb una matinada de pluges intenses, especialment al municipi d'Eivissa. Allà, durant la nit, ja s'havien acumulat més de 70 litres per metre quadrat a l'aeroport d'Escodolà. Amb les primeres inundacions i carreteres negades com la que dona accés precisament a l'aeroport. La matinada va ser intensa pels bombers, així ho explicava ahir, en aquest mateix informatiu, el caporal Marco Roig.
A partir de les 3 de la matinada hem començat a rebre multitud de cridades, n'han rebut unes 40 i ara mateix en duim entre 20 i 25 perquè tenim 3 grups de treball fora d'Esparc.
Començàvem, per tant, el dia amb una vista taronja, amb tota l'atenció centrada a les Pitiüses, però uns minuts abans de les 9, l'Agència Estatal de Meteorologia rebaixava aquest avís a groc. Això, tot i que en un principi estava previst que el taronja estàs actiu fins a l'hora baixa. Semblava, per tant, que la situació es calmava, però aquesta tranquil·litat meteorològica va durar poc temps. 10 minuts abans de les 11 tornava a l'avís taronja i a les 12 del migdia l'AEMET activava l'avís vermell a les Pitiüses. Això és un fet extraordinari, passa molt poques vegades que s'activi aquest nivell de risc per una tempesta, però ja en aquella hora circulaven vídeos molt preocupants de carrers completament anegats d'aigua. Durant hores la tempesta va quedar estàtica damunt de l'illa d'Eivissa i no es movia. De fet, circulaven imatges del corrent enduent-se cotxes i contenidors, uns moments que es vivien amb molta angoixa, sobretot per aquelles persones a qui la tempesta va sorprendre la carretera.
La millor manera que poden fer per ajudar-nos és estar a casa seva.
És per veure-ho. Botelles de bombona no tenen control, estan per a mig de la carretera. Les portes, ha passat un cotxe, m'ha tirat la porta i tinc la porta frontal rampuda i la paret també tirada. No tenim llum, tenim per almenys 3 o 4 negocis per aquí que no tenen llum.
També qui estava en espais tancats, com ara la feina, sorgien dubtes sobre què fer, si anar o no a cercar els fills a les escoles. La indicació d'emergències era clara, no moure's del lloc i deixar les vies lliures per als serveis d'emergències.
No podíamos salir de la oficina, agua por los tobillos, luego los niños en el colegio sin saber si sigue el colegio, si hay que recogerlos, sin información.
Tothom coincideix que mai havíem vist ploure tant.
Jo fa 30 anys que estic en aquest barri i he vist moltes inundacions, per desgràcia, però com aquesta cap.
I això no només és una impressió, perquè, segons diuen els propis serveis meteorològics, l'AEMET, mai s'havien registrat pluges tan intenses a l'illa d'Eivissa.
I de bé, tota la premsa també és avui monogràfica amb les conseqüències d'aquest temporal a les Pitiüses. Toni, avui gairebé tots els diaris obrin amb aquesta qüestió a les seves portades.
Efectivament, la fotografia, de fet, el diari és del grup Serra en concret, és de dos bombers accedint als habitatges, un habitatge completament inundat amb aigua pràcticament fins al coll, podrien dir, textualment i literalment. El periòdico d'Eivissa titula per les xifres aquests 300 litres que van caure per metre quadrat, diuen des del periòdico. Segons el diari d'Eivissa, la situació el que va generar va ser un caos per les pluges torrencials, que quantifiquen aquest cas en 200 litres per metre quadrat. Els digitals diuen més del mateix. Mallorca Diario parla de danys devastadors, d'inundacions històriques, mentre que l'Ara Balears recorda que les illes són ja fora de l'alerta. L'Hockey Balears és l'únic que prefereix parlar d'un impost als vehicles aprovat pel Parlament, però de segon sí que du aquestes pluges, també els atitlla d'històriques, i les portades en paper a Mallorca també són, en aquest cas, per a Eivissa. Anegada, diu Última Hora. Diari de Mallorca explica també el temporal amb fotografies a la seva portada. L'únic que no obre amb el temporal avui seria el Menorca, en aquest cas, sobretot perquè allà no es va deixar notar tant el mal temps. Allà explica el diari que Salut possibilita que s'obrin 7 farmàcies més i que això genera queixes en el sector, i la foto és per les obres al tram de la carretera que passa per Talatí, que cerquen que sigui un tram un poc més segur.
Un tema de la pluja que no trobem a les portades de la premsa estatal, més pendents avui del pla de pau de Donald Trump per Gaza.
Efectivament, que implica l'ocupació per part d'Israel i d'Estats Units, però que, tal i com explica El País, per exemple, la seva portada rep el suport d'Europa i dels països àrabs. A baix, diu que el mandatari americà advertí els seus militars que podria haver-hi una invasió interior a Nord-Amèrica. El Mundo explica que, conscient del suport del seu pla, el president americà aprofita per advertir Hamas i els dona 3 o 4 dies per respondre a la seva proposta. L'ABC diu directament que Europa i els àrabs el que fan és pressionar Hamas perquè l'accepti. Diu textualment la pau de Trump. Només La Vanguardia avui destaca en tot això que Netanyahu planteja dubtes sobre aquest pla.
D'aquí a uns minuts també vos parlarem en aquest informatiu matí de la darrera hora del pla de Gaza i també de l'estat de la flotilla que ja ha arribat a la zona de risc. Són ara les 7 i 20 minuts.
Cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara amb la crònica política. El Parlament ha rebutjat el decret de mesures urgents per accelerar projectes estratègics. Vox ha complit finalment la seva amenaça i ha votat en contra com l'Esquerra i ha deixat tot sol el Partit Popular. Tot i això, el portaveu del govern, Antoni Costa, n'ha tret pit.
El govern de les Illes Balears ha dit basta i no acceptem ni acceptarem mai xantatges. Ni de Vox ni de ningú.
Vox condicionava el vot a favor d'aquest decret a que el Partit Popular tramités la seva proposta per fer vehicular el castellà a les aules. Una mesura que els populars no accepten perquè modificarien el decret de mínims. D'aquesta manera, al PP li han faltat 5 vots per convalidar el decret que, segons l'executiu, pretén diversificar i millorar el mercat laboral de les Illes. És una crònica de Maria Eugènia Quecles.
Pràcticament ningú estava pendent dels arguments parlamentaris a tribuna per estar a favor o en contra del decret. Els ulls de tot estaven pendent de les entrades i sortides dels portaveus de Vots i PP, de Manuela Canyades i Sebastià Sagreres. Converses, qualque rialla, entra i entra i molta tensió, fins al punt que el PP no sabia quin seria el vot dels diputats de la seva dreta fins just abans de la votació. La darrera frase al faristol de Sergio Rodríguez ha estat, en paraules seves, anunciar en dolor el voto en contra.
Aquí no hemos venido a darles un portazo a las narices, ni muchísimo menos. A partir de aquí, simplemente es un continuar. Sentarse, negociar, depurar este decreto y volverlo a traer cuando esté en las condiciones que nosotros consideremos o consideramos que pueda ser aprobado.
El PP no li ha vengut de nou del tot perquè Vots li ha tengut el costret fins al darrer segon, sense concretar ni sí ni no. Ara bé, sí que en els passadissos els ha fet saber el seu malestar perquè consideren que els populars actuen, diuen, com si tinguessin majoria absoluta, en certa prepotència. En tot cas, però, Costa, quan s'ha confirmat que el seu decret ha decaigut, ha assegurat que el govern mai tombarà el coll contra el català a canvi de guanyar una votació.
Nosaltres no hem cedit perquè tenim una sèrie de línies vermelles. Una sèrie de línies vermelles que ni hem travessat ni travessarem mai. I a partir d'aquí els hi puc anunciar que aquest govern seguirà el seu full de ruta, sense cap tipus de lligam.
No vol dir que trenqui per sempre les aliances. Ara bé, deixa entreveure que, tot i que els devots l'han convidat a tornar a negociar, els darrers pactes pressupostaris ja no tenen validesa, perquè Costa afirma que a darrera hora d'aquest dilluns el PP els va garantir que complirien en tot el pactat, vehicularitat de les dues llengües a les escoles inclosa, però els de Canyades no han fet cas. El que més li molesta al govern, segons ha confessat Costa, és que el juliol varen pactar el test del decret ja mort, paraula per paraula.
Durant la sessió de control al govern, l'oposició ha interpel·lat la presidenta en qüestions urbanístiques, un fet al qual Marga Proens, que la meitat de la sessió ha partit al Centre de Coordinació d'Emergències per fer seguiment de la situació de les tempestes a les Pitiuses, ha respost sobre les polseres de control dels agressors masclistes. Tot això ha estat en una sessió en què finalment no hi ha hagut minut de silenci oficial per la massacre d'Israel a Gaza, però l'esquerra ha acabat fent l'acte de condemna amb cert boicot de Vox.
Els diputats no han fet un minut de silenci perquè no s'ha arribat a un acord entre els dos textos de condemna presentats per PP i el PSOE. Tot i així, s'ha acabat fent per part de la meitat de la cambra autonòmica. La diputada socialista Malena Riudevets intervenia quan el diputat de Vox, Sergio Rodríguez.
Davant la negativa d'aquesta cambra de guardar un minut de silenci, emplearé un minut del meu temps per recordar les víctimes innocents del genocidi de Gaza.
Ha interromput el minut de silenci pegant cops amb el bolígraf damunt la taula. Era aquest so que sentíem des del seu escó. Tota l'esquerra estava aixecada i la resta de la dreta asseguda amb un escrupulós silenci.
I precisament parlem ara de la darrera hora de la Gaza. Una darrera hora que passa per la flotilla que ha arribat a la zona de risc i avisa que diversos drons han sobrevolat durant tota la nit el grup de vaixells amb activistes internacionals a bord, entre els quals de les Balears, mentre les embarcacions amb ajuda humanitària són ja en aigües internacionals a només un dia de la franja. El govern espanyol reclama a la Global Sumut Flotilla que no traspassi la zona d'exclusió que s'ha establert Israel.
Així és, l'executiu de Pedro Sánchez diu que el buc de l'exèrcit que va enviar per acompanyar la flotilla no pot entrar en aquest moments en aquest territori, ja que suposa, diuen, un risc. Assegura que les vides dels seus integrants s'han de prioritzar per damunt de l'acció humanitària. Per contra, els activistes de la flotilla alerten que el vaixell espanyol pot arribar tard. L'exèrcit israelià ja va saltar, recordem-ho, altres vaixells d'aquesta flotilla de la llibertat, segons han denunciat els activistes, que alhora diuen que se senten desemparats. Aquest mateix dematí han parlat amb l'activista mallorquina Lucía Muñoz i ens ha confirmat la presència de drons.
Tenim drons, però també hi ha hagut una presència d'embarcacions petites no identificades. I el que teníem també és la informació de que salpava del port d'Asdod un vaixell militar israelià en direcció a la flotilla. Per això s'han activat els protocols d'interceptació, però després s'ha reduït l'alerta i ara mateix ha sortit el sol i seguim navegant cap a Gaza.
Per tant, la flotilla continua navegant cap allà. Muñoz carrega alhora contra el govern espanyol.
El govern d'Espanya està acceptant com a normal aquest bloqueig naval, que és un bloqueig que la Cort Internacional de Justícia va declarar il·legal l'any passat i, per tant, per acció i omissió, el govern d'Espanya s'està convertint en còmplice del que pugui succeir, no?
Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, dona un ultimàtum a Hamas perquè respongui al seu pla per un alto el foc a la franja de Gaza.
El president dona 3 o 4 dies, així ho ha dit el moviment de resistència islàmica, perquè es pronunciï sobre la proposta presentada aquest mateix dilluns. Va ser en una compareixença, recordem-ho, conjunta amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, mentre Hamas estudia en aquest moment els 20 punts que s'inclouen en aquest pla. El primer ministre israelià ha negat, però, haver acordat la creació d'un estat palestí. Rotundament no, ha dit el primer ministre israelià en un vídeo publicat a les xarxes socials en el qual també afirma que l'exèrcit mantindrà tropes desplegades a la majoria de la franja. Netanyahu diu que la creació d'un estat palestí no està inclòs en aquest escrit i manté que això seria un premi enorme pel terrorisme i un perill
per Israel.
I també ha hagut reacció de la Unió Europea en aquest pla presentat per Donald Trump. La Unió Europea ho veu amb bons ulls, un pla que, recordem-ho, basa sobre el futur de la Franja de Gaza.
Però hem de dir que no ha dit el mateix l'ONU, que se n'ha desmarcat. El portaveu de l'Oficina de Coordinació d'Assumptes Humanitaris, Jens Lerch, ha dit que cap membre de l'ONU hi ha participat. Lerch també ha assegurat que Nacions Unides i les seves agències humanitàries estan preparades per dur ajuda vital a Gaza tan prest com sigui possible.
I també és la darrera hora d'aquest conflicte a Gaza. Amb aquesta darrera hora arribam a les 7:30, tot d'una repassant les principals qüestions d'actualitat. Jornada avui d'avaluació dels danys provocats per la forta tempesta que hi va afectar amb força l'illa d'Eivissa. Les precipitacions varen superar registres històrics, 300 litres per metre quadrat. Es va haver d'activar l'avís vermell durant la part central del dia, tot entre l'angoixa de les persones a qui la tempesta va sorprendre.
No podíamos salir de la piscina, agua por los tobillos. Luego los niños en el colegio, sin saber si sigue el colegio, si hay que recogerlos, sin información. Jo fa 30 anys que estic en aquest barri i he vist moltes inundacions, per desgràcia, però com aquesta cap.
Ara la prioritat dels 130 efectius dels cossos d'emergències i les forces de seguretat que s'han desplaçat fins a Eivissa es torna a la normalitat, a retirar l'aigua i el fang dels carrers, també de carreteres i d'edificis.
L'executiu avaluarà avui els danys materials que ha causat les inundacions, però confirmen que de moment no s'han produït danys personals. Ho va dir ahir la presidenta del govern, Marga Proens, desplaçada a Eivissa.
Podrem veure tots els danys materials que hi ha hagut i podrem activar qualsevol mecanisme d'ajuda per part del govern de les Illes Balears una vegada hàgim valorat els danys materials. En quant a danys personal, només hem de lamentar dos ferits lleus.
Els municipis més afectats han estat Vila, que va quedar col·lapsada, Sant Josep i Santa Eulària. Dos allotjaments turístics varen haver de ser desallotjats a causa d'esllavissades de terra i a un d'ells tres persones varen resultar ferides lleus.
També alguns centres educatius es varen veure afectats. Avui les classes queden suspeses al municipi d'Eivissa a tots els nivells, inclòs entorn de l'hora baixa. També quedarà tancat l'IES Marc Ferrer de Formentera i al municipi de Sant Josep de Sa Talaia no hi haurà activitat docent al CEIP Sant Jordi. Si no hi ha canvis, a les 9 hi ha convocada la reunió d'emergències per coordinar tots els dispositius desplaçats a Eivissa, entre els quals els 140 treballadors de l'UME i els bombers i efectius de l'IBANAT desplaçats des de Mallorca.
I recordem que continuen també carreteres tallades per mort de l'acumulació d'aigua. Connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia. Quina és la darrera hora?
Què tal? Molt bon dia. Però sí, per el moment continuem amb coneixement de que hi ha dues carreteres encara que trobaran talls a la carretera que va cap a l'aeroport i la segona ronda també d'Eivissa, en aquest cas a la I-20, que és la segona ronda d'Eivissa, de 0 fins a 2.400, encara està tallada, i a la I-800, a la carretera que va cap a l'aeroport, entre el quilòmetre 3 i el 5, també encara continua tallada. Per el moment estem esperant, veurem si la llar de matí motiuen qualque cosa, si ja se poden obrir els tràfics. Tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. I avui també hi ha qüestions destacades de l'actualitat política. El Parlament rebutja el decret de mesures urgents per accelerar projectes estratègics.
Vox ha complit finalment la seva amenaça i ahir el Parlament va votar en contra, com l'Esquerra, deixant tot sol el Partit Popular. Els de Abascal condicionen el vot a favor d'aquest decret a que el PP tramités la seva proposta per fer vehicular el castellà a les aules, una mesura que el PP no accepta perquè modifica el decret de mínims.
I mor un treballador de 56 anys després que li hagin caigut uns palets molt pesats a sobre en una empresa de fabricació de materials de construcció a Santa Margalida.
Els bombers de Mallorca han explicat que l'home havia caigut en un fossat de la nau industrial. S'han desplaçat al lloc dels fets bombers dels parcs de Manacor i d'Inca.
I la flotilla a Gaza arriba a la zona de risc i avisa que diversos drons han sobrevolat tota la nit el grup de vaixells amb activistes internacionals a bord, entre els quals de les Balears.
Mentre les embarcacions amb ajuda humanitària són ja en aigües internacionals a només un dia de la franja, el govern espanyol reclama a la Global Summit Flotilla que no traspassi la zona d'exclusió establerta per Israel.
I tot mentre el president dels Estats Units, Donald Trump, dona un ultimàtum a Hamas perquè respongui al seu pla per un alto el foc a la franja de Gaza. I pel que fa al temps, després de l'episodi de pluja intensa d'ahir a Eivissa, avui la situació canvia i serà més tranquil·la. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ens espera una jornada molt més tranquil·la. S'allunya ja aquest aire fred en altura que ens havia acompanyat aquests dies anteriors i, de la mateixa manera, es tallen també les aportacions d'humitat del vent de llevant que també ens havia acompanyat aquestes anteriors jornades. Tot això redueix dràsticament la possibilitat de pluges importants al llarg del dia. Així tot, no acabarà de fer net. En el cas de Mallorca, a partir del capvespre, podrien tenir encara qualque ruixat local, principalment de punt del centre i també del sud de l'illa. Així tot, pluges molt més dèbils que les que havíem vist aquestes anteriors jornades. D'altra banda, el vent bufarà de tramuntana i ho farà moderat. Això farà que entre el nord de Mallorca i de Menorca el panorama marítim estigui marcat per la forta maró, mentre que la resta del territori la situació marítima serà força més tranquil·la. I pel que fa a la temperatura, continuarem amb un termòmetre amb pocs canvis respecte d'ahir. Esperem que avui el valor màxim girin entre els 24 i els 26 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Menorca 21 graus a Mahó i 21 també a Cala Morell. A les Pitiuses, 17 graus a Sant Antoni i 18 a Cala Joan Dalt. I a Mallorca, 15 graus a Lloret, 16 a Alaró i 17 a Manacor.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 35 minuts a les 7 del matí, encetam la informació dels esports en futbol. El Reial Mallorca, Miqui, pot perdre finalment a Takuma Sano entre 4 i 6 setmanes.
Sí, perquè els resultats de les proves efectuades al japonès mostren que hi ha lesió important als isquis de la cama esquerra, per tant, podria estar més d'un mes de baixa. I pel que fa a la part esportiva, Iago Barrasate va començar ahir a preparar el partit contra l'Atlètic Club en 5 absències. Jan Virgili, que es troba a la selecció, i també lesionats Kumbula, Mascarell, Asano i Salí. Per cert, Jan Virgili jugarà avui a les 10 del vespre en aquest Mundial Sub-20 contra la selecció de Mèxic. I també a la primera divisió, ahir es va disputar el darrer partit de la setena jornada de Lliga entre el València i l'Oviedo. Victòria del conjunt asturià per 1-2. Amb aquest resultat, el Mallorca acaba la jornada a la penúltima posició en 5 punts. I a la Champions, bona jornada la d'ahir per als equips espanyols. El Madrid va guanyar per 0-5 al camp del Cairat. Sentim el tècnic del conjunt blanc, Xavi Alonso.
Es la Champions, sabemos que queríamos tener un buen inicio, llevamos 6-6. El siguiente objetivo será la Juve, intentar ganarle en casa. Pero también era importante cuando tienes la oportunidad de marcar goles. Igual en un futuro pues nos acordamos de este partido y bueno, creo que el trabajo está objetivo cumplido, buen partido.
I també bona victòria de l'Atlètic de Madrid. Els matalassers varen golejar per 5-1 al Frankfurt. El Cholo Simeone, tècnic de l'Atlètic de Madrid, estava molt content després del partit.
Bueno, no creo que hicimos un partido muy bueno. La verdad que los chicos gestionaron muy bien el encuentro desde que empezó hasta que terminó. Y bueno, nos llevamos una victoria necesaria en Champions y importante para el momento en cual estamos.
I avui a les 9 del vespre jugaran els altres 3 representants espanyols. Per una banda, el rival del Mallorca, dissabte, l'Atlètic Club és a Dortmund per jugar contra el Borussia. El conjunt d'Ernesto Valverde arriba al duel, carregat de baixes, Berenguer, Vesga, Prados i Nico Williams. Tots aquests futbolistes estan fora de la convocatòria. D'aquestes baixes, l'estrella Nico és l'únic jugador amb possibilitats de recuperar-se per al partit de dissabte contra el Mallorca. Sentim el tècnic del conjunt basc, és Ernesto Valverde.
Y difícil para nosotros, también pues bueno, habrá un gran ambiente aquí, pero es algo que nosotros queríamos vivir. Llevamos mucho tiempo lejos de la Champions y bueno, la Champions trae estas cosas, ¿no? Partidos difíciles, rivales complicados y partidos muy duros. Evidentemente es cierto que tenemos algunas bajas, pero bueno, hay que afrontarlo.
I per altra banda, l'estadi de Montjuïc, partidàs entre el Barça i el PSG. Sentim el jugador del Barça, Pedri, que espera que el partit amb la qualitat dels dos equips sigui tot un espectacle.
Bueno, creo que sí, si no es el mejor, uno de los mejores. Creo que el París es un equipo que bueno, ya lo demostró la temporada pasada, lo que es, uno de los mejores equipos del mundo, y nosotros, pues, yo considero que somos el mejor, así que creo que va a ser un espectáculo que todo el mundo va a ir a disfrutar al campo.
I així es presenta el partit pel tècnic del PSG, Luis Enrique.
Preparar de la mejor manera este partido. Va a haber muchos aficionados del Paris Saint-Germain en el estadio. Eso siempre nos reconforta y nos anima. Y nuestra intención es no especular en ningún momento. Para ganarle a este Barça hay que dar una muy buena versión, no solo en lo futbolístico, también en lo emocional. Y yo creo que es un partido que está hecho a medida de los dos equipos.
I a l'estadi de la Ceràmica, Villarreal-Juventus, els groguers cercaran la primera victòria en aquesta Champions contra l'actual quart classificat de la Lliga Italiana. Sentim el jugador del Villarreal, Renato.
Sí, sí, un partido especial, como todo de Champions, y bueno, ha de afrontar un gran rival, por donde pasé, pero el foco está en lo que se debe hacer en el partido y intentar los tres puntos.
I dissabte es disputarà la cursa de la MEA Mallorca 5000 Skyrunning. Es tracta d'una cursa per muntanya de llarga distància. De fet, són 72 quilòmetres i amb un desnivell de 5000 metres en sortida a Solla i arribada a Pollença. A més, és una cursa on es pot fer per relleus de tres corredors. També es durà a terme la versió curta, la MEA Mallorca 1000, en sortida a Lluc i arribada a Pollença. Sentim el director de la prova, Guillem Mascaró.
Sí, ja enguany farem la nova edició, mm-hmm. I la veritat que cada any que l'hem feta és espectacular, sobretot pel traçat que té i l'ambient de muntanya i bueno, ja ho diu el lema que tenim, arran del cel, és perquè anem tot el temps que podem a una altura alta de la serra. Sí, és a dir, nosaltres no volem més corredors perquè al final tenim molta gent a 5-5 de la serra, és a dir, a nivell de seguretat ho hem de tenir molt controlat, llavors és un nombre perfecte de corredors.
Idò, la cita serà dissabte, s'esperen en aquesta edició uns 450 corredors entre totes les modalitats.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:41 minuts. Fem una pausa.
Cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
El Teatre Principal d'Inca, dissabte 11 d'octubre a les 7, Bèsties de Mònica Dolan. Un impactant monòleg amb Marta Marco sobre la hipersexualització i la pornificació dels menors. Després de la funció, col·loqui amb l'actriu i la periodista Alba Tarragó. Entrades a la banda al web del Teatre Principal d'Inca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I reprenem l'informatiu, la qüestió amb la qual obríem aquest espai informatiu, les conseqüències de les fortes pluges caigudes ahir, sobretot a Eivissa, unes precipitacions que varen superar registres històrics, 300 litres per metre quadrat. Es va haver d'activar l'avís vermell durant la part central del dia. En aquests moments és una jornada avui d'avaluació de danys i també de tornar a la normalitat de retirar aigua i el fang dels carrers i també de carreteres i edificis. Per conèixer quina és la darrera hora, saludem ja en directe a José Antonio López, que és el sergent en cap de la unitat dels bombers d'Eivissa. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Senyor López, primer de tot, on se centren ara mateix les tasques dels bombers?
Bueno, ahora mismo estamos en un momento prácticamente de repliegue. Hemos estado trabajando toda la noche, desde ayer en la madrugada sobre las 3 de la mañana que empezaron los avisos hasta ahora mismo, que todavía están entrando vehículos y compañeros que vuelven de los achiques. Y hoy será una jornada de gestionar el material y el personal que tenemos que ponernos al día, ya que nos han relevado los efectivos en parte, nos han relevado los efectivos de la UME y de los compañeros de Mallorca que han venido a colaborar.
Perquè quines són en concret les tasques que es fan ara mateix? Quines són les prioritats?
Bueno, pues sobre todo dar visibilidad a esos servicios quizás un poco menores que empezaron a entrar de pequeños achiques, asegurarnos de que todas las vías de acceso quedan operativas en la isla y sobre todo pues hacer una gestión del trabajo que se ha hecho y de recopilación de datos y de material y de ver qué nos quedó ayer, que hubo que priorizar muchísimo en función de la gravedad de los servicios. Y hoy se trata de ir haciendo esas pequeñas cositas para acabar lo mejor posible la etapa más dura del fenómeno meteorológico que hemos sufrido.
Senyor López, no sé si es pot fer un primer balanç dels desperfectes en la informació que tenim fins ara.
Bueno, en eso las infraestructuras tendrán que valorar los servicios técnicos, las carreteras y demás. Sí que ha habido pues derrumbamientos en edificios, carreteras cortadas, que todavía alguna está afectada en mayor o menor medida. Y un balance, te puedo decir lo que tenemos desde bomberos, que hemos hecho pues alrededor de unos 200 servicios. Y la verdad que ha sido una jornada muy dura, la de ayer.
Uh-huh. La presidenta Marga Proença ahir vespre deia que no hi havia hagut danys personals, però hi ha gent desapareguda, s'està cercant encara, gent que hagués pogut quedar atrapada.
Pues a ver, yo no tengo constancia ahora mismo de que haya ningún desaparecido. Sí que hubo un derrumbe en un hotel en Figueretas, que al final resultó con dos o tres heridos leves. También hubo un par de accidentes de tráfico y algún accidente de personas que de daños en piernas por no ver alcantarillas levantadas, pero vamos, fue el balance en cuanto a daños personales, con lo que todo lo que pasó ayer, la verdad que es bastante positivo.
Mm-hmm. Pel que fa a les zones més afectades, viles al municipi on hi ha hagut més afectació, però no sé si hi ha qualque zona on els bombers se centrin en fer feina més avui matí.
Bueno, durante la noche sobre todo se ha priorizado donde cayó por última vez, que fue la zona de Playa de Embosa, unos cuantos barrios de Ibiza quedan a esa zona, sobre todo suroeste de la zona de Ibiza, y Ibiza ciudad que bueno, pues que salió muy mal parada, con muchísimos bajos y negocios inundados, que hasta ahora mismo hemos estado trabajando en ellos.
Uh-huh. S'ha creat un dispositiu d'emergències, de fet hi ha una reunió avui a les 9 del matí, també s'han desplaçat reforços de Mallorca i efectius de l'UME. De quina manera es coordinen també amb vosaltres, amb els bombers d'Eivissa, aquests dispositius?
Bueno, pues para coordinar todo este personal y gestionar todos los medios que llegaron de fuera, montamos un PMA, un puesto de mando avanzado, en el Parque de Bomberos de Ibiza, en el que estuvimos integrados todos los responsables de los servicios de emergencias, seguridad, sanitarios, que estábamos participando en todo el conflicto que se creó. Y ha permanecido en el Parque de Bomberos de Ibiza hasta medianoche, sobre las 4 de la mañana se desplazó a Sacoma, donde va a permanecer hasta que se acabe todo el dispositivo.
Uh-huh. Allà, per tant, hi haurà aquest centre de coordinació del dispositiu d'emergències que s'allargarà durant els pròxims dies. Tenen previst quan es podrà tornar ja a la normalitat?
Bueno, a ver, será progresiva la normalidad, no es una cosa de un momento para otro. Ahora, precisamente hoy, que parece que la meteorología acompaña, pues empezará la evaluación de los daños, la mitigación de todos aquellos servicios que todavía que quedan en marcha. Y bueno, pues iremos haciendo poco a poco. No nos interesa cerrar muy pronto el capítulo, teniendo en cuenta que en todos los medios que han llegado vienen a ayudarnos, y cuanto más trabajemos todos juntos, pues servirá para que nos recuperemos lo antes posible.
José Antonio López, sergent en cap de la unitat de bombers d'Eivissa, gràcies per haver estat amb nosaltres avui en directe a primera hora del matí, a l'Informatiu Matí.
Muchas gracias a vosotros.
Són ara les 7:49 minuts. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs del govern contra les 406 places ordinàries fixades per l'executiu central per als menors migrants no acompanyats. Aquest recurs se suma als dos que prèviament havia presentat l'advocacia de la comunitat davant del Tribunal Constitucional i del Suprem i que han estat admesos a tràmit.
En el recurs, l'executiu autonòmic alerta de la pressió que suporta el sistema de protecció de menors a les illes, especialment pel que fa a infants i adolescents migrants no acompanyats. La impugnació es basa, segons el govern, en el fet que aquesta capacitat ordinària de 406 menors adjudicada a les Balears correspon a una regulació adoptada sense justificar els criteris, diuen, un fet que consideren que genera un resultat opac i arbitrari, que beneficia unes comunitats en detriment d'altres i que vulnera el principi constitucional de solidaritat interterritorial.
I 22 persones han estat localitzades a 14 milles al sud de Formentera mentre viatjaven en una embarcació irregular, segons la delegació del govern central. A les Balears, la barca ha estat interceptada per salvament marítim a les 4 de l'hora baixa.
De gener al setembre han arribat a les illes més de 5.700 persones migrants procedent d'Algèria en 308 embarcacions. Això és un increment del 75% en comparació amb els 9 primers mesos de l'any passat. Si es manté aquesta tendència, l'arxipèlag tancaria l'any amb una xifra total de migrants arribats per via marítima de manera irregular de més de 10.000, un volum que quadruplicaria el de 2023.
I un treballador de 56 anys ha mort després que li hagin caigut uns palets molt pesats a damunt en una empresa de fabricació de materials de construcció a Santa Margalida, segons ha informat el 061.
Els bombers de Mallorca han explicat que l'home havia caigut a un fossat o una nau industrial. S'han desplaçat al lloc dels fets bombers del Parc de Manacor i també d'Inca.
I la Guàrdia Civil ha detingut 21 persones a Eivissa dins el marc de l'operació Deher. Ha desarticulat una organització criminal que es dedicava al tràfic de drogues. La investigació es va iniciar a partir de la banda al detall en diferents zones d'oci de Sant Antoni.
S'han intervingut 5.000 dosis de cocaïna, més de substàncies estupefaents, també 300 telèfons mòbils, 30 tauletes digitals i diversos ordinadors, tot valorat amb aproximadament 330.000 euros, a part de 30.000 més en efectiu en diverses divises.
Des d'avui, els usuaris dels busos de l'EMT de Palma que no disposin de la targeta intermodal del TIP podran demanar aquesta nova targeta única que permetrà circular per aquests dos serveis de transport públic. En canvi, qui ja tingui l'actual targeta intermodal no farà falta que faci res perquè ja farà la funció de targeta única. Recordem que l'Ajuntament de Palma i el govern han arribat a un acord perquè aquesta targeta ciutadana deixi de funcionar com a títol de transport dels busos de l'EMT a finals del primer trimestre del 2026.
A partir d'abril d'aquest any, precisament del 26. Per tant, tots els trajectes amb busos interurbans a l'EMT, interurbans del TIP, volien dir urbans a l'EMT, i tren i metro de servei ferroviaris es faran en la nova targeta única que es pot sol·licitar ja des d'avui, amb una targeta intermodal, la que ha funcionat fins ara, però no amb la targeta ciutadana de l'Ajuntament. I com es pot sol·licitar aquesta nova targeta? I doncs pot fer els punts físics que ja existien fins ara, tant les de la xarxa del TIP, als diferents municipis de Mallorca, com els de l'EMT a Palma.
I comencen les obres al tram de la carretera Menorca General de Talatí entre Maó i Alaió, on fa un any i mig es va produir un accident mortal. Ens ho explica Ramiro López.
Els habitants de les 45 parcel·les del nucli de Talatí de Baix fa anys que demanaven més seguretat a la intersecció del camí de Talatí. El novembre del 2023 es van reunir amb el conseller de Mobilitat de Menorca per abordar aquesta qüestió. I només 4 mesos després, un veí d'aquest nucli perdia la vida en un accident de cotxe precisament quan sortia d'aquest camí. Escoltem Adolfo Vilafranca, president del Consell Insular de Menorca.
Una reforma que pensem que és important, que eliminarà girs de l'esquerra, perillosos. Com sabeu, serà un tram on hi ha hagut recentment inclús accidents mortals.
S'actuarà en 2,5 km de la carretera. Es faran carrils d'acceleració per al camí de Talatí i altres d'aquesta tipologia. tipologia, es prohibiran els girs a l'esquerra, es millorarà la circulació de la rotonda de l'aeroport, es crearan vorals de 2,5 metres i es farà una rotonda en forma d'ametlla per fer canvis de sentit. També s'eliminarà un canvi de rasant de 3 metres. Escoltem a Juan Manuel Delgado, conseller de Mobilitat de Menorca.
Una actuació en este proyecto es que tiene de todo. Eliminación de rasante, eliminación de giros a la izquierda, mejora de la rotonda, tercer carril, mejora de la seguridad, de la capacidad.
En total, la inversió serà de 7 milions d'euros i el termini d'execució de les obres d'11 mesos.
Hi ha més qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. La ministra d'Igualtat, Ana Arredondo, compareix avui davant del ple del Senat a petició del PP per explicar la crisi de les polseres contra les agressions masclistes.
S'espera que n'expliqui les conseqüències que se'n puguin haver derivat en la protecció de les víctimes de la violència masclista. La ministra Arredondo arriba a la cambra alta després que la setmana passada comparegués al Congrés, on se la va reprovar. Els partits de la dreta varen instar el govern a cessar-la. El PP ha registrat una proposició no de llei per instar el govern central també a avaluar l'impacte de la pèrdua de dades de les polseres telemàtiques per a maltractadors.
I el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei contra la violència vicària que afecta de manera més cruel els infants de víctimes de violència masclista.
Ara estarà tipificada com a delicte al Codi Penal amb penes previstes de fins a 3 anys de presó. És la primera llei que aborda íntegrament la violència que exerceixen els agressors masclistes contra els fills d'una víctima en aquest cas. La norma també incorpora en el Codi Penal una pena accessòria que consisteix en la prohibició de publicar o de difondre públicament detalls del crim comès. Es vol evitar així que es repeteixin situacions semblants a la publicació del llibre sobre l'assassí José Bretón. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
Definir y también tipificar la violencia vicaria. Es una violencia que no está incorporada a nuestro ordenamiento jurídico y nos parece que, puesto que la realidad es la que es imprescindible tipificarla, incorporarla y definirla en nuestro ordenamiento. Se identifica como aquella violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de la pareja o expareja a través de persona interpuesta. Esta es la clave.
I en internacional, la Casa Blanca ordena el tancament d'agències del govern nord-americà per la manca d'acord en el Senat sobre els pressupostos. El darrer shutdown va ser fa 7 anys, Donald Trump anuncia milers d'acomiadaments.
No hi ha hagut consens entre senadors republicans i demòcrates. L'administració de la presidència de Donald Trump ha enviat ja un document que culpa els demòcrates d'haver forçat el tancament del govern i estableix que les agències afectades han d'executar els seus plans per una clausura immediata.
I Gràcia viu aquest dimecres una vaga general de 24 hores convocada pels principals sindicats del país per exigir al govern conservador que retiri un projecte de llei que estén la jornada laboral fins a un màxim de 13 hores diàries.
El projecte de llei que s'espera que sigui sotmès a votació a finals d'octubre preveu que el treballador rebi una bonificació del 40% per hora extra treballada. L'executiu qualifica el projecte de llei com una modernització i una adaptació de les necessitats laborals i empresaris i empresarials actuals, mentre que el sindicat acusen el govern de fer retrocedir el país a temps, diuen, medievals.
7:57, arribem a les 8 amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Doncs parlem de les converses literàries de Formentor 2025 que es traslladen avui a Aranjuez i a Madrid amb homenatges i música i el Premi Formentor per Helen Sijú. És la seva 18a edició, es fa fora de Mallorca per segon any consecutiu. L'any passat es varen fer a Marràqueix. El programa d'aquest 2025 s'articula entre Madrid i Aranjuez amb una agenda intensa que combina reflexió literària, col·loquis editorials i també activitats musicals.
L'1 d'octubre, el Teatre Real de Madrid, acoll irà la cerimònia, avui volien dir l'1 d'octubre, el Premi Formentor a les Lletres. Guardó, que enguany ha recaigut a la filòsofa, dramaturga i escriptora franco-argelina Helen Sijú. El jurat, presidit per Basilio Baltasar, que és el president de la Fundació Formentor, ha estat format per Clàudia Casanova, Víctor Gómez Pin, Marta Rebón i Marta Segarra, que han destacat la trajectòria i la influència, sobretot internacional, d'aquesta autora. Ens ho explicava Basilio Baltasar.
Els seus mèrits literaris són un homenatge del llenguatge que ha renovat tota la potència expressiva de la llengua literària i de la seva història.
A partir de demà, del 2 d'octubre, l'Hotel Occidental d'Aranjuez serà l'escenari del col·loqui d'editors europeus que solen fer habitualment en aquestes converses, dedicat a reflexionar en aquesta ocasió sobre el llibre en paper i el futur de la cultura. L'endemà hi haurà una segona sessió d'aquesta taula rodona. En aquesta trobada s'inclou també una xerrada dels jurats del premi, així com la presentació de Planeta Nobel del periodista Xavi Allen en diàleg amb Miquel Molina. Així ens explicava Basilio Baltasar quins són els punts forts del programa d'enguany.
Però les grans figures internacionals vendran amb nosaltres, tant sigui a Madrid, com si estem a Mallorca, com si estem a qualsevol lloc de la nostra geografia.
I del 3 al 5 d'octubre, ja cap al cap de setmana, les converses pròpiament dites giraran entorn del lema tenors, sopranos i barítons, d'aquí que escoltem Carmen de Bizet de fons, dramatúrgia teatral, imaginació literària i polifonia musical. El que cerca és una exploració entre la unió entre literatura, teatre i música.
Hem volgut proposar en el públic i a tots els convidats aquesta relació tan íntima de la literatura amb la història de la música, amb la història del teatre, amb la història de l'escenografia i, per la tant, de la història de l'art.
Literatura més enllà de les fronteres geogràfiques que varen veure néixer precisament a l'Abadia de Pollença.